I al Cinema Paradís, com cada divendres, ens trobem Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, estava mirant l'escalenc d'aquest, l'últim que ha arribat, el novembre i desembre, i he trobat una entrevista molt interessant en aquest escalenc que fa en Jordi Piqué a les converses radiofòniques del Torna-la a tocar, Sam, com va començar el seu espai, el Torna-la a tocar, Sam. Hi havia un apartat d'entrevistes, un espai de xerrades, que s'enregistraven, es van fer durant la primera temporada, l'any 95-96, perquè era més, el Torna a tocar amb Sam era més magazín que pas programa musical. Hi havia música, però també es tocaven altres. Una de les converses és amb en Miquel Nicolau i Vicenç, un gran aficionat en el món del cinema. I clar, aquí parla de coses curioses que me'ls agradaria compartir amb tu. És una primera part i una segona part. I bé, el primer tema que parlen és de les col·leccions. I com dic col·leccions, són aquells programes de mà.
Els Jordi, programes de mà.
Jordi, havies col·leccionat tu programes de mà?
En tinc. No, no els col·lecciono perquè ara ja no n'hi ha.
Però, ja no n'hi ha.
Però va arribar a les meves mans un tres àlbums, em sembla que són, de programes de mà, d'un senyor, pare d'un amic meu, que, esclar, en la seva joventut els col·leccionava. Evidentment, no estan ni ordenats ni res, perquè m'hi hauria de posar, tot s'ha de dir. I aquest meu amic me va dir, tu que t'agrada el cinema, el meu pare tenia això, que t'agradaria conservar. I jo vaig dir, sí, home, ja... I jo, la meva proposta era ordenar-ho d'alguna manera, que tinc que mirar de quina manera, perquè hi ha tantes maneres d'ordenar títols, perquè, és clar, s'hauria d'ordenar per anys i gèneres.
Exacte.
Per exemple.
Seria
o sigui, aquesta seria una bona... Llavors, també, per ordre alfabètic. Per ordre alfabètic, és clar.
Jo diria més per anys o per gènere. Seria més aquesta primera opció.
També, perquè, esclar, busques un títol i aquell títol... Bueno,
clar, després tenim unes fitxes a part...
Per anys i per gèneres, clar, si saps el títol, pots saber més o menys, però, clar, el tema d'ordenar un gènere, hi han comèdies dramàtiques que no saps on te posar-los, o pel·lícules d'acció que tenen comèdia... En fi, mira, encara no ho tinc prou assimilat, però tinc, ja et dic, una bona col·lecció de programes de mà d'aquests que sé. Hasta inclús, bueno, els cines de poble era habitual que el fessin aquest programa de mà, sobretot quan venien títols que valia la pena fer el programa de mà. També s'ha de dir que algunes vegades la pròpia distribuïdora de la pel·lícula facilitava aquests programes de mà. De la mateixa manera que amb la propaganda arribaven els pasquins i els quadros, que es deien, que es penjaven a fora. Després també, quan depèn de quin tipus de pel·lícula que convenia, doncs, no sé, el que fos promocionar, perquè clar, aquest programa de mà el donaven a la gent que anava al cinema, però quan sortia la gent que havia anat a veure la pel·lícula, aquell programa de mà servia perquè d'altres també era una mena de bocorella, no? Doncs, sí, esclar, llavors això es va perdre i com moltes coses.
Esclar, hi ha més informació de les pel·lícules a través d'internet o a través d'altres, els diaris i tot això. Bueno, els diaris abans també en parlàvem, no? Però era curiós, no?
El diari era una font d'informació, sí, de la cartellera.
De la cartellera. Ara, esclar, no te deia la pel·lícula...
Amb les pàgines d'internet que hi ha, que... Vull dir, qualsevol que sigui una mica aficionat al cinema sap amb antelació què s'estrena, quan s'estrena, perquè hi ha una gran quantitat d'informació a la xarxa.
Estan ara els tràilers de les pel·lícules...
Exacte, perquè inclús les pròpies pàgines web de les sales d'exhibició te pengen l'enllaç per poder veure el tràiler a través de la cartellera que ells posen a la web.
També ens parla en Miquel, a part de les col·leccions, de les pissarres que es feien i posaven, almenys aquí a l'escala, sí, i posaven les pel·lícules que es feien. Diu, en castellà, diu, a les 9 de la noche, la pel·lícula que es posava, i demà diumenge, doncs, també les que es feien. Hi havia els cartells, i hi havia una pissarra escrita a mà.
I l'horari. aviam, això és una cosa que encara no, això no es perdrà mai, perquè és una informació bàsica pel públic. Vull dir, ara a les multisales, sobretot, que és molt interessant saber a quina sala fan.
Sí, que tenen
i quin horari,
l'entrada tenen tot horari.
Llavors, esclar, això és una informació que aquí es feia amb una pissarra, en altres llocs es feia amb una quartilla o un paper més petit que una quartilla, amb una caixeta de fusta. No, era com un marc de fotos que es penjava a la taquilla i en allà hi havia l'horari. I bueno, doncs era la informació, com que t'envies de saber tot en sales on la pel·lícula no era constant, sinó que arribava el dissabte i podem feien una, i arribava el diumenge i podem feien una altra, Això era molt habitual a pobles i localitats petites, entre altres coses perquè en aquella època també hi havia lo del passe. El passe era allò de la típica persona que amb la bicicleta es carregava les caixes de pel·lícules o les bobines a l'esquena, o amb alguna maleta que s'havien fet en la pròpia bicicleta, i amb un altre cinema s'intercanviaven les parts. O sigui, un cinema començava amb una pel·lícula, quan havia passat les dues primeres parts, que l'altre cinema havia començat amb una altra pel·lícula i també havia passat les dues primeres parts, quan passaven la tercera i la quarta, aquesta primera i segona, pum, s'intercanviava de cinema, amb la qual cosa, quan un cinema acabava, ja tenia per començar l'altra pel·lícula. I això se'n deia, era el passe.
Els passes,
en els pobles es havia fet també entre pobles,
sí.
I a Girona es feia entre cinemes. I clar, això era per saber quina feien, a quina hora i quin dia. I clar, com que això era molt variable, doncs es tenia la pissarra, perquè era molt fàcil, borraves la informació i la tornaves a escriure.
Després també ens parla de la, com ell era l'encarregat d'anar a buscar les pel·lícules a les distribuïdores, allà, i les que havien de comprar, les que havien de llogar, i tot això, que segons hi havia una persona encarregat de fer-ho a cada cinema, no?
Les pel·lícules anaven amb aquells sacs.
Sí, els havia vist, que arribaven per la Sarfa, arribaven.
Que normal, depenent de quin sistema de transport arribava amb regularitat al poble o a la ciutat, en allà és on arribaven. I llavors, jo recordo que a Girona arribaven amb Renfe, allà a l'estació hi havia una persona encarregada dels cinemes anar a la Renfe a buscar els sacs, i allà hi havia els sacs que anaven, i amb una etiqueta amb el nom del cinema en el que anava destinat, una etiqueta de la distribuïdora que deia destinació del cinema tal i el títol de la pel·lícula. Llavors això es repartia. Últimament, abans de que es passés a la digitalització, això jo havia vist en les sales de cinema els MRV UPS de torn, que eren els que ja portaven directament des de la distribuïdora i els anaven repartint, juntament amb aquesta propaganda tan enorme que es veu a les entrades del cinema, aquells cartrons que venen desmuntats i allà es munten. I bé, llavors això, el dia que s'acabava el plaç per fer la projecció, doncs es havia de fer el procés invers, tornar-lo en el lloc on te l'havies anat a recollir, sigui l'estació, sigui la Sarfa, sigui allò, sigui
qualsevol mitjà de transport. També ens parla de la censura, que abans la pel·lícula, aquí diu que havia de ser el capellà del poble, però és mossèn Joan, que mirava la pel·lícula i ell deia que això es havia de tallar, que diu que no sempre li feien cas.
Això és una llegenda urbana. Jo no vull pas dir que aquí, aquest mossèn, i com en els cinemes de parròquies, com Girona La Salle o els Maristes, l'encarregat de la projecció se la mirés abans i sabia quan havia de posar la mà davant del foco. Però el que sí està clar és que la censura era un organisme oficial, i que quan les pel·lícules arribaven a la cabina de projecció ja arribaven amb els talls censurats que ja no hi eren. I aquests eren els talls que oficialment havien estat trets del metratge total de la pel·lícula. I a més venien acompanyats d'una fulla que solia ser de color groc ataronjat, que se'n deia fulla de censura, precisament. I en aquesta fulla de censura t'indicava el metratge original, la durada original, i llavors darrere te deia les escenes, la bobina i la part, i a on es havien tret les imatges i una petita descripció d'aquestes imatges.
Però les imatges no arribaven,
no,
a part.
No. La pel·lícula ja venia amb aquestes imatges tretes, però la fulla de censura, que era el document de la pel·lícula, era el document, era el carnet d'identitat d'aquella pel·lícula. Llavors, en aquella fulla de censura hi havia el metratge total i, és clar, com que l'obra no era el metratge total, sinó que ja havia estat censurat, tallat, passada la tisora, amb segons quines escenes, darrere hi havia els moments en què es havia passat la tisora, perquè, és clar, si la pel·lícula havia de durar una hora i mitja i te durava una hora vint, aquells 10 minuts, en algun lloc havien de ser. Doncs la fulla de darrere te deia el bobina 1 minut tal censurat o tret l'escena, bueno, hi havien descripcions que eren totalment sui generis, eh?
També ens parla de les pel·lícules del apte o no apte.
Això també era una classificació que el comitè de... Bueno, no recordo, no em tenia, però bueno, també es formava part d'aquesta Junta General de Censura. Era algo de espectáculos públicos, no? I en allà, doncs, aquesta gent que classificava les pel·lícules en funció del seu criteri una mica subjectiu, i bé, aquesta classificació, doncs, quan varen aparèixer les pel·lícules S, recordeu?
Sí, classificada S.
Les pel·lícules S, que era el pas previ, a la X.
Oh, sí. Sí,
però, esclar, la classificació S, en funció del criteri que tenien els que les classificaven, també la podien classificar S per la violència. Jo recordo quan es va estrenar la primera Mad Max, la de Mel Gibson, era classificada S. Imagina't tu, Mad Max classificada S. I era una pel·lícula de cotxes. Però, clar, com que hi havia una violència, sí, ja per l'època es podria considerar una mica extrema, doncs era classificada S.
L'apte, bueno, les categories, la més baixa era tots els públics, després sí. Majors de diferents...
Era això dels 16 i els 14 no. Van venir posteriorment.
Però
principi, o era apte o no apte.
No, apte o no apte.
Apte o no apte.
I després van venir tots els públicos, que deien, i després no, els majors de...
Sí, llavors va venir els 16 anys, primer... Llavors continuaven els 18, llavors va venir els 14, llavors van venir llavors va venir recomanada. És que és curiós la manera en què s'ha anat canviant el llenguatge per no dir prohibida l'entrada a menors d'edat. No, ara es diu recomanada per a tots els públics. Inclús s'estrenen pel·lícules o arriben informacions de pel·lícules que pendent de classificació per edats. O sigui, que encara no ha estat definida. I també hi han aquestes diferències, en què perquè als Estats Units, que són molt restrictius amb el tema de la R, perquè allà són molt restrictius, hi ha pel·lícules que han canviat certs girs de guió perquè no els classifiquessin amb un grau superior, per clar, per poder tenir un abast de públic més ampli.
Doncs molt bé, tot això era el que era el cinema abans, ara ha canviat molt i coses d'aquestes ja no hi són, i bueno, la censura, les pel·lícules, m'imagino que no n'hi ha, no. Millor que no se censura res del que surt. No.
Ara el que hi ha és el dret a que quan una persona amb una pel·lícula o algun estament es pot haver sentit ofès, hi ha el dret a la judicialització. I això evidentment tothom és lliure de que si algú l'ofèn, doncs anar a denunciar-ho, i llavors la justícia ja decideix. Ja hi ha hagut títols que han tingut problemes per aquesta per aquests moviments una mica, bueno, també podríem dir que són, normalment són ultras, que per la temàtica de la pel·lícula doncs ja la denuncien. Que te diré una cosa, hi ha distribuïdores o gent que ha fet la pel·lícula i que quan els hi han denunciat potser la pel·lícula no tindria el ressò que hauria de tenir, i en canvi a partir d'aquest rebombori que s'organitza la pel·lícula se surt, eh? Vull dir que a vegades el que se busca provoca el contrari.
Molt bé, doncs anem ja per les estrenes i deixarem els últims quasi 30 segons per fer el sorteig d'aquests cartrons que tenim de quina del CERC, que els sortegem. Divendres en van sortejar 3, aquest divendres 2-3 més. Jordi, endavant.
Precisament avui és...
Ah, sí?
Avui,
sí, sí, ja
segons la tradició catalana, comença el Nadal. Res d'acció de gràcies ni Sant Nicolau, que la setmana passada vaig sentir dir que el 6 de desembre, com que Sant Nicolau és també el... Sí. No, aquí a Catalunya és el 13 quan comença la... Bé, tinc entès jo, eh? Vull dir, no,
Ara el Nadal ja el comencem,
sí,
molt i molt abans.
Exacte, però bueno, el 13 de desembre és...
Oficialment començava tot el cicle de Nadal, no?
I precisament avui no és pas que sigui una setmana molt pròdiga amb títols d'aquells que dius, ho petaran per les festes. I, però bé, és el que passa. La setmana passada hi havia força títol potent. Aquesta setmana és una mica més fort.
S'han guardat més.
Cal destacar l'estrena de Jumanji, Siguiente Nivel. És una nova entrega de les aventures remodelades d'aquest joc que en la versió que es va estrenar el 2017 els personatges que ja coneixem doncs vivien aquesta aventura a la jungla, però ja era a través d'un videojoc. El joc original, recordeu que era aquell tablier que havien de fer girar amb un dau i una fletxa, amb en Robin Williams com a protagonista. Doncs bé, aquí els personatges que interpreten Dwayne Johnson, Karen Gillian, Kevin Hart i Jack Black doncs viuran una altra aventura. El que ara és el joc és diferent i els personatges també s'han intercanviat. Val a dir que hi ha dos belles glòries del cinema que apareixen a la pel·lícula, com són Danny DeVito i Danny Glover. Mm-hmm. Bé, una pel·lícula que porta el títol de Nadal en el seu... porta el nom de Nadal en el seu títol, però que de Nadalenc que només en té les llums que hi ha en els decorats i les vestimentes que porten els seus personatges, perquè es titula Navidad Sangrienta. A l'any 1974 ja se'n va fer una versió i ara doncs es fa aquesta revisió d'aquesta pel·lícula sobre aquestes universitàries que decideixen organitzar una festa nadalenca en el campus i en allà doncs desconeixen que anys enrere hi havia passat alguna cosa i que ara hi ha una secta que està disposada a fer tot el que puguin, a tot el possible, per anar-los eliminant una a una. Pel·lícula d'adolescents per anar a passar una mica de por, ambientada en temps de Nadal. Continuem amb aquestes novetats. Arriba ara una producció franco-alemanya que es titula Pròxima. És una pel·lícula sobre una dona astronauta que pertany a l'Agència Espacial Europea, que té una filla i que quan l'anomenen per formar part d'una missió que la tindrà molt de temps allunyada de casa seva, doncs bé, aquí es planteja el conflicte de la relació entre mare i filla, que tot i sabent que arribaria aquest moment, doncs planteja un problema. Una pel·lícula sobre astronautes no és de ciència-ficció, perquè gairebé tot el que s'explica és el que fan els astronautes realment, però sí que és més aviat un dramàtic. Curiosa és una pel·lícula basada en personatges reals que s'inspira en la joventut de Marie d'Heredia i la seva relació amb un altre poeta, que era Pierre Louis. Ella va preferir casar-se amb l'amic d'en Pierre Louis per la seva situació econòmica i això doncs comportarà no pocs problemes en la relació d'aquests personatges, sobretot quan intervingui una quarta persona una quarta persona que és la parella d'aquest amic que ha estat rebutjat i que comparteix amb ell la passió per la fotografia. Una fotografia que contempla la vessant eròtica d'aquest art. Spy Cat és la pel·lícula d'animació que també arriba en català. És una pel·lícula d'animació que és centroeuropea i que està basada lliurement en el conte dels germans Grimms, els músics de Bremen. És una mascota que es viu molt bé, està relacionada amb el món exterior a través de les sèries policiaques que mira, però un dia a través d'un engany es troba al carrer i veu que la vida no és com les sèries que està acostumada a mirar, però viurà una aventura juntament amb d'altres animals que serà digna de qualsevol sèrie policíaca. Les Buenas Intenciones és una comèdia francesa, aquesta és la comèdia francesa de la setmana, sobre una dona d'uns 50 anys que treballa en un centre social i que vol ser alfabetitzar en els rodamons que trobi. I Moira és un drama hispano-argentí de caràcter històric sobre un personatge que viu a Espanya fa molts anys i que un dia, a partir d'una trucada telefònica, li rememora aquells temps d'angoixa que es va viure durant la dictadura argentina. I aquestes són les estrenes que aquesta setmana ven, ja veieu que de mediàtica, a part de Jumanji, poc més. I a Torroella aquesta setmana, bueno, doncs a Torroella tenen la sort, per dir-ho d'alguna manera, que ha estat una de les pantalles que Netflix ha escollit perquè l'Irlandès es pugui veure a la gran pantalla. Per tant, aquesta setmana, qui vulgui veure l'Irlandès a la gran pantalla, doncs tindrà l'ocasió d'anar a Torroella, i això sí, haurà de consultar els horaris, perquè són 3 hores i mitja de pel·lícula, per tant, els horaris del cinema s'adaptaran a aquesta llarga...
M'imagino que la primera és a les 4 de la tarda. No, sol ser, no? Més o menys les primeres sessions dels cinemes, 4 i mitja.
Clar, és que el cinema... Sí, és clar, aquí per força, perquè no té més... Però normalment el cinema de Torroella, a les 5 era la primera sessió, era a les 5, a les 7, i al vespre a quarts de 10. Però clar, amb aquesta pel·lícula us ho heu de mirar. Recordem que és Martin Scorsese el director i amb un repartiment... doncs amb Al Pacino i Robert De Niro, que l'encapçalen, i pel·lícula sobre la màfia.
I una pel·lícula, bueno, única, perquè no... és d'aquesta llarga durada que no hi haurà pel·lícula, no hi haurà pel·lícula infantil.
Ella sola dura més que 2 pel·lícules de durada normal.
L'Irlandès, mira, tinc aquí els horaris. Demà dissabte a les 5 de la tarda la primera, i a 2:15 la segona.
Clar.
I diumenge n'hi ha una de sola a les 6 de la tarda, només hi ha un únic passe, vol dir, i dilluns l'últim passe a les 9 del vespre.
Sí, clar.
Aquests són els passes, vull dir que de dissabte, demà, els podrà veure 2 vegades, diumenge tan sols una vegada, i després que ara els hi quedi, dilluns una vegada, bueno, que iran a dormir un xic tard.
Sí, sortiran a 2 quarts d'una, però llavors han d'anar cap a casa. Però bé, l'anècdota, entre cometes, i l'honor és que un cinema doncs, de proximitat, com és el de Torroella, doncs, pot projectar aquesta pel·lícula, que molt poques sales ha fet.
Ràpidament, Jordi, que estem fora de temps, estem amb el concurs, tenim 3 cartrons per regalar, tenim 7 participants, el primer és en Ramon Ministral, la Manolita González, el segon no li pot tocar, ja li va tocar la setmana passada, a la Montserrat Colomeda, la Francisca Callol li va tocar les entrades del Pastorets, tampoc. La Carme Moriscot ja sempre ens va dir que no volia participar. La Carme Pallarès tampoc hi vol participar, però sí que el número 7, la Maria Coll. Vol dir que el número 1, el número 3 i el número 7 són els participants. I com en Jordi, tinc ja aquí el generador de números a l'azar, com en Jordi me digui prou, si sortís un de repetit...
Prou.
Doncs mira, el número 7...
Últimament el 7 l'ensopego.
Sí, estàs amunat al 7.
Mira,
la Maria Cots.
L'anterior vegada, el 7. La setmana passada que vaig estar amb la Nuri, el 7.
El 7.
I avui torno a sortir el 7. I esclar, és que no pot ser, el 7è ara.
El 7è ara.
És el que té.
Jordi, els informatius ens manen la pressa, ho hem de deixar aquí.
Sí, ja
bon cap de setmana.
Adéu-siau.
I fins la setmana que ve.
Que us vagi bé, bon cap de setmana.
Comença el final. Tot allò que comença.
I ho deixem aquí ara amb l'informatiu que ens portarà a la Bel, després els esports amb l'Ivan al Zona Mixta. No parles res més. Bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau. Tot allò